Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en un moment important de l'etapa educativa dels fills, quan s'acaba l'ESO, l'educació secundària obligatòria. I després què? Què serà dels nostres fills? Per parlar-ne, avui ens acompanyen en Xavier Garriga. Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
En Xavier és coordinador d'estudis de batxillerat del Col·legi Pare Manyanel de les Corts de Barcelona. I també estem amb la Sofia Vila. Bon dia, Sofia.
Bon dia.
La Sofia és psicòloga clínica i de l'educació, directora de la Fundació JOB, J-O-B-Baixa, està dedicada a l'orientació i al benestar emocional dins de les escoles. Comencem per això. El que passi després de l'ESO és determinant pel futur dels fills?
Bueno, ara amb el Xavier en parlàvem i dèiem que era començar molt fort, no?, per aquesta afirmació, perquè si és tan determinant, costa molt de pensar que ens l'estem jugant tot en una sola carta. De fet, aquest sentiment és el que ells tenen. I si fracasso, no?, què passa? I no ha de ser així, el sentiment, no? O sigui, en veritat, és tot d'una comença aquest camí, no?, en què ens anirem formant ja d'una forma més especialitzada.
I diríeu que sempre hi ha hagut aquesta sensació de... Uf, ara, això és determinant per la meva vida.
Home, diguéssim que la situació d'alguna manera els condiciona perquè els estem obligant a decidir, i els estem obligant a decidir a tercer d'ESO, que han de decidir també quins itineraris han de fer i si aniran més per ciències o aniran més per les lletres o aniran més pel món artístic, i els estem acostumant a decidir. El que segurament potser passa és que no els estem educant massa en el procés a decidir. I realment, doncs, tenen aquest condicionant del futur. Com deia la Sofia, no? És a dir, per ells és molt important, perquè el seu entorn fa que sigui molt important prendre aquest tipus de decisions. Una altra cosa és quin és el camí que hem de fer perquè prenguin aquestes decisions, no?
A Aquest 2024, el Saló de l'Ensenyament se celebra del 13 i fins al 17 de març. Fins demà, encara esteu a temps per passar per Fira Montjuïc, una proposta pensada sobretot pels estudiants de tercer i quart d'ESO, o batxillerat també, també pel professorat d'un centre educatiu, o per qui tingui fills en l'edat d'escollir sobre aquest inici de camí de futur. El Saló de l'Ensenyament és l'espai per conèixer totes les opcions i triar estudis. Aquest és el lema que llegim. Déu-n'hi-do, quina feinada, no? Com caldria plantejar-se aquesta visita al Saló?
Jo crec que si has d'anar al Saló d'Ensenyament per entrar a les 10 del matí i sortir a la 1 ja amb tot el teu futur decidit, potser el Saló de l'Ensenyament no és el millor lloc.
Que ràpid, no? Seria sospitós.
Molt sospitós. I la veritat és que crec que sortiràs amb més preguntes de les que has entrat. Jo crec que el Saló d'Ensenyament és una gran oferta, doncs, perquè els alumnes vagin amb preguntes i poder una mica aclarir quin és el futur que volen. Perquè, evidentment, tens tota l'oferta educativa de Catalunya allà concentrada, i no sé, és com si tu anessis al cinema i te'n passessis 17 pel·lícules en una hora, 17 pel·lícules. Segurament que series incapaç de recordar una mica, i realment l'experiència no seria gaire positiva, no?
Per tant, potser ens hauríem de plantejar anar-hi més d'un any, no? Potser anar-hi un dia amb els companys, un altre dia amb els pares...
Bueno, és veritat que a partir de tercer de l'ESO té sentit, no? Però, com a tal, jo el que sí que vull destacar és que la feina més important és l'orientació al llarg de la vida. I això vol dir que al llarg de la vida ja començaria a primària, però sobretot a primer de l'ESO ja hem de començar acompanyant això. Llavors, el Saló de l'Ensenyament, com diu el Xavier, realment és aquell punt on jo puc veure aquell aparador tan gran que em pot donar un ventall important d'oportunitats, no? I jo també descobrir coses noves. Si vaig amb els meus amics, sobretot aniré cap a les coses més curioses, no? Si vaig amb la família, aniré més a aprofundir allò que jo crec que a mi m'interessa, i la mare i el pare em diuen, va, anem a mirar aquesta universitat que ho té, aquesta altra, o aquest cicle, no?
I quan dius, després parlarem de com acompanyar el centre educatiu, però quan dius acompanyar-los des de primer de l'ESO, les famílies, per exemple, què haurien de fer?
Per mi és molt important saber escoltar el teu fill des de les seves capacitats i els seus dons. Això jo crec que és una de les tasques més importants dels pares, no? Saber estar al seu costat i ensenyar-lo a potenciar allò que ell té com a do de principi. Un altre aspecte per mi és donar eines per tenir la capacitat de discernir. I això els pares...
Això també... com es fa? Clar, això no... Així el titular és meravellós, és però ara...
Sí. Bueno, nosaltres fem tot un exercici sobre això, sobre el discerniment, i bueno, el que nosaltres diem és com saber triar parteix dels pros i contres d'aquella titulació o d'allò que jo tinc que triar. La segona part és mirar les meves habilitats i febleses, que és molt diferent. I després venen dos aspectes molt importants que aquí la família val la pena. I una és, quins sentiments em desperta allò? I l'altre, quins valors? Quins valors se diuen amb mi? Això, la família és clau aquí.
I és possible, perquè a més estic pensant, primer de l'ESO, tenen 12-13 anys, que és l'adolescència, que és una etapa de canvi, que això no és que ho facis potser al principi, a la primavera de primer de l'ESO, i ja paris, perquè és una... ells s'estan descobrint ells mateixos, estan canviant, l'entorn és molt important per ells, o sigui que les aptituds o les capacitats segurament són similars, però els seus valors potser també canviant. Varien.
Sí, sí, realment, l'etapa de l'ESO, i el Xavier segur que m'ho confirma, no? És un moment de descoberta d'un mateix brutal a nivell d'identitat, a nivell d'amistats, amb qui també m'identifico, i a nivell de descoberta del món, no? I per tant sí que és veritat que jo puc començar pensant d'una manera i me vaig transformant. Per això la importància de l'acompanyament, no?
En aquests canvis també estar al costat i respectar deu ser important.
Home, és important. Però també jo estaria amb el que deia la Sofia, no? És a dir, jo crec que s'ha d'escoltar, per exemple, el que et diu el centre, els especialistes del centre, que diuen sobre quines són les aptituds o les habilitats que tenen el teu fill i filla, també conèixer el teu propi fill i filla, que a vegades això és una mica complexa en el món que vivim, perquè tothom treballa, deleguem molt. És a dir, l'escola ens ho farà, l'escola ens organitzarà, l'escola ens dirà... No?
I encara que no deleguis, tampoc tens tants espais comuns,
no.
Ni potser tenen tantes ganes de parlar llavors.
Segurament. I llavors doncs, vol dir que aquesta tasca d'orientació doncs, bueno, l'ha de tenir l'escola o d'acompanyament, no? Però sobretot, o sigui, reconèixer en què ets bo, polir d'alguna manera en lloc que ets dolent i sobretot fer una cosa que és molt complexa, que és que estem parlant del futur i estem fent que ha de prendre una decisió que segurament condicionarà el seu futur immediat i això a vegades és molt complexa perquè doncs, de vegades hi ha alumnes que potser presenten uns interessos que com hem dit, que després poden canviar. I poden canviar per què? Doncs perquè la vida canvia i perquè el món està canviant i està canviant molt ràpidament. I de vegades el reflex o el mirall dels pares o el que feien els pares, que això potser fa anys, doncs podia ser, això ja no és. Tenim les xarxes de comunicació que, evidentment, li obren un portal impressionant. L'internet aquí ens ha ajudat molt, però també ens ha complicat molt l'existència, perquè, evidentment, l'avalanxa que tens de informació és brutal. I en aquest sentit, doncs, saber també diferenciar allò que m'agrada d'allò que em farà guanyar més la vida, o allò que em farà més feliç, però no tindré tants diners, etcètera.
En teoria, perquè sí. Ara el món és tan canviant que potser coses que ara funcionen, d'aquí
Correcte.
Un temps no funciona, i
Correcte.
Coses que ara no funcionaven...
Correcte, no podem saber... Llavors els dic als alumnes, jo no puc saber... quines seran les professions o les habilitats d'aquí 10 anys que potser seran interessants, no? Per això és important formar-se, per això és important aprendre, per això és important donar a l'alumne ganes de que aprengui, ganes de que no es desconnecti de tot això, perquè en un moment determinat, com un petit puzzle, no? Agafaràs aquestes peces, les ajuntaràs i potser et portaran cap a un camí que possiblement no has plantejat, però que segurament aquest serà el camí que t'agradarà. Llavors, bueno... és parlar, donar-los eines doncs, per discernir i per veure opcions correctes de les que no són correctes, fugir una mica, tots els meus amics van allà, doncs jo aniré cap allà. No, doncs potser no, els meus amics van allà, però el que jo vull passa per un altre cantó, no? I per tant, doncs, bé, donar aquestes eines de saber diferenciar què és el que està bé, què és el que està bé, donar valors, és molt important també donar valors, és a dir, que es facin les coses per alguna raó. I a vegades aquesta raó pot ser una raó d'un carrer molt més social i no tan econòmic, no? Perquè tendim, i sobretot hi ha una certa tendència a no acceptar el fracàs. O sigui, no em puc equivocar. I per tant, això encara posa més pressió una mica a la situació.
Clar.
No volen, és a dir, no vull equivocar-me. Quan els dius, bueno, tens... Jo som més grans, són 16, 17 anys, per amor de Déu... Et pots equivocar 10 vegades, si vols, i no passarà res, no? Però hi ha molt de sentit al fracàs.
Per qui no hagi anat mai al Saló de l'Ensenyament, que d'entrada suposo que s'imaginen molta gent i molt de soroll,
sí.
Què s'hi trobaran?
Sí, realment és això, molta gent i molt de soroll, sense cap dubte. Trobaran una oferta educativa molt àmplia a tots els nivells, tant a nivell d'universitats com a nivell de formació professional, però també veuran i podran tastar, perquè també hi ha tallers, altres titulacions més específiques, tant en l'àmbit de l'esport com en l'àmbit de les arts, que això és interessant, o en l'àmbit dels idiomes, no? Que obre tot un ventall. A vegades ens trobem amb nanos, amb nois i noies, que ens diuen, és que a mi m'agraden dues coses molt diferents, no? I com les ajunto? Bueno, pues, no? Per exemple, una persona que li agrada molt el món artístic o té unes habilitats molt bones per al dibuix, però per un altre cantó pues, li atrau molt, jo què sé, el tema de la comunicació. No? Pues, segurament podríem mirar algú de periodisme en el qual aquesta part artística la pugui aplicar. I aquí jo crec que en el Saló de l'Ensenyament veuran coses que els hi despertarà aquestes opcions de poder ajuntar aquests puzzles que també deia una mica abans el Xavier i que és interessant.
Per tant, suposem que algú que està fent, que té clar que vol fer batxillerat i que voldrà anar a la universitat, que també podria arribar-hi a través dels cicles, però seria interessant que, tot i que tingui clar que vol fer batxillerat, que quan està acabant l'ESO ja hi vagi per fer-se una idea de què hi ha, no? Coses que potser no t'imagines, perquè jo això de combinar dret amb art, o a vegades la gent et diu, no, és que ara hi ha un doble d'això amb això, i penses, com ho fan, això?
Estaria bé anar-hi diverses vegades, no anar-hi una sola vegada. I, per tant, això vol dir, en determinats moments de l'època educativa, anar-hi diverses vegades per acabar de formar. Però és important també tenir d'alguna manera que els estudis que nosaltres els podem oferir puguin també combinar diverses coses, no? Nosaltres tenim l'experiència de fer molts itineraris, no? I combinar les ciències amb el social, l'artístic amb l'humanístic, de manera que ells també puguin veure aquesta idea de la variabilitat. I realment el que estuaran al Saló d'Ensenyament és, bueno, és a dir, totes les ofertes que hi ha i són allà. Per tant, si tinc dubtes, si tinc problemes, si vull provar, perquè també hi ha tallers, ho podré experimentar. Però has de venir ja, jo crec, d'entrada, amb una base treballada. Perquè si no, bé, jo crec que veuràs moltes coses, t'acabarà agradant tot i sortiràs de que, bueno, no podràs fer res, val? En aquest sentit, no?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el Xavier. O sigui, durant aquell any el centre educatiu s'ha tingut que anar treballant diferents aspectes i s'ha tingut que anar parlant també de l'oferta que hi ha. Quan arriben al Saló de l'Ensenyament hi ha uns que ja tenen molt clar, vull fer medicina i per tant me'n vaig cap allà, i n'hi ha altres que diuen, és que no ho sé, tot m'interessa, no? Sí. Clar. Llavors, jo, per exemple, als joves els hi dic, bueno, però segurament tu, la teva professió serà més generalista, no? Un economista, una persona que faci dret, un politòleg, En canvi, els que són més específics ja van més destinats. L'important és veure aquest ventall, no? I jo anar mirant allà on encaixo més, no? Crec que és important estar obert de mires, no?
Des de fa uns anys, el Saló d'Ensenyament a cada estand de cada centre educatiu, a banda dels companys de promoció, comunicació, professorat, també hi ha estudiants. Què suma, què aporta de més?
Per mi, moltíssim. És perquè quan un jove comunica a un jove, arriba molt. No? Sobretot aquell jove que ja ha passat per aquell grau o aquells estudis en concret, i els hi explica, no? Com van arribar, quina motivació van tenir, quines pors tenien, i com que s'adiuen amb les que ells tenen en aquell moment en què inicien, s'identifiquen i es poden relaxar. Sí. Jo crec que el llenguatge entre joves és fantàstic. Després hi ha una altra cosa molt important. Ells ja tenen una visió de futur, és a dir, per exemple, jo me'n recordo la primera vegada que un jove em va dir, és que jo vull ser youtuber. I jo es pensava, i això què és, no? O sigui, clar, entre ells això ja s'ho parlen, ja s'ho comenten, i és interessant com ho viuen, per què, no? Jo m'he tingut que documentar sobre això. Ells no, ells ja estan en aquest món, no? Jo també els dic una cosa molt important, i és que les professions del futur les faran ells, i per tant és interessant escoltar, no?, els joves d'avui. Per mi és importantíssim.
Més enllà d'aquesta proximitat dels teus iguals, que parlen molt el mateix llenguatge i que aquestes inquietuds, no?, que deies, que es porten pocs anys de diferència i estan a la mateixa sintonia, segurament, donem per fet que les universitats, que els centres educatius mostraran la seva millor cara. És un moment per anar amb esperit crític, o això només et toca ja si tu tens claríssim i has de triar el centre educatiu?
Home, a veure, clar, els centres educatius doncs estan buscant alumnes per omplir les seves aules, i per tant, és a dir, hi ha una part que també hem de tenir clar del Saló d'Ensenyament, que no deixa de ser un lloc on la gent va a buscar el seu quota de negoci.
És un aparador.
I llavors això està claríssim, és a dir, no, cap universitat doncs no dirà exactament quins són les seves febleses en aquell sentit, doncs perquè no és el lloc on ho has de fer, no? Però sí que si tens estudiants i tens alumnes que estan allà, els alumnes sí que donen aquest punt de realitat. I crec que llavors això és interessant, sobretot alumnes de les facultats o dels centres que van allà a explicar-los, perquè primer parlen el seu llenguatge, després, doncs els que som nosaltres, que ja som del Jurassic Park, doncs la veritat és que ens diuen, no, clar, dius això perquè ho has de dir-ho, no? Però, en canvi, quan ve un exalumne, per exemple, que ve al centre i els explica, doncs, escolta, jo estava igual que vosaltres aquí, no? I tenia les mateixes inquietuds, els mateixos nervis que vosaltres, però vaig fer això, vaig fer l'altre, i vaig a aquesta estratègia, doncs potser vaig a fer un cicle, i llavors ah, doncs hi ha aquesta possibilitat, llavors els hi cala molt més perquè veuen algú que ho ha passat, no? No tu, que realment ets un referent, però ets un referent del Juràssic, és a dir, que no de la modernitat, no?
Jo volia afegir una cosa, i és que és interessant també anar a les portes obertes, o sigui, si a tu t'interessa aquella titulació, vés-hi aquella universitat o aquell centre on es farà, i compara amb altres, però anant allà, saps? In situ.
Perquè moltes vegades també hi ha estudiants.
Sí. Sí, sí, quan fan les portes obertes, exacte, també torna a haver una mica el mateix, no? Hi ha el tutor i hi ha aquell alumne que ja ha passat per aquell grau mitjà i pot explicar, no? Però, a més, estàs en el lloc, no?, real, i a vegades que dius, pues jo m'hi veig aquí, no? Pues pam, ja està, aquí anem bé.
A Escola de Família estem parlant del moment de decidir què s'estudia després de l'ESO. Estem amb la Sofia Vila i en Xavier Garriga. Segur que heu parlat amb molts joves que us diuen, és que jo tenia claríssim que hauria de fer química. Al principi dubtava si química, si biologia. Ara he anat al saló d'ensenyament, vull fer comunicació. La família, suposo que és un moment d'alarma, no? Però com pot ser? No perquè sigui ni millor ni... Però ara potser està desorientada. No sap cap... Què passa?
Bueno, aquí hi ha una altra part de l'equació, que són les famílies, no? I segurament la realitat és que les famílies estan bastant més desorientades que no pas els seus fills.
Segur.
En aquest sentit. Per què? Doncs perquè estem parlant d'una oferta que segurament alguns els hi ve de molt lluny, o senzillament doncs, no saben el que és. I, per tant, d'alguna manera deixen, d'alguna manera, que els fills i les filles decideixin el que és el que volen fer, i també demanen assessorament als centres, que són els educatius que portem una mica als seus fills, no? Però la veritat és que, bé, sí, passa, i passa bastant sovint, algú que fa el batxillerat científic i se'n dona compte que la física no és el seu, i es passa el batxillerat social, no? I després, professionalment, són impecables, és a dir, bé, jo crec que una mica amb el sentit que deia la Sofia, no? És a dir, has de provar, i hi ha una part del batxillerat on pots provar coses, per exemple, al final, que és el primer de batxillerat, que et permet provar moltes coses, no? I al segon també pots provar coses, però els recomano que no provin, és a dir, que calculin el que proven. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat que no se la poden treure de sobre, que és doncs, un accés a la universitat amb una prova, o bé uns requisits per anar a un cicle formatiu, que, per tant, entraran en la realitat. I la realitat, a vegades, és doncs, necessites tal nota, necessites coses, parlàvem abans de les vies, de les sí. famoses notes de tall. Bé, és que això és una altra peça que has d'afegir a l'equació. I, possiblement, doncs, tu vols ser químic, perfecte, però potser no tindràs notes de tall per fer química. I potser tindràs aptituds per fer química. Mm-hmm. I això ens passa molt sovint amb medicina. Jo tinc alumnes que són... serien excel·lents metges, però no tindran la nota per fer medicina. I tinc alumnes que els hi vaig un dia una consulta i els veig, marxaré. Perquè jo els he conegut, és a dir, dius, no tens. I llavors, clar, això encara ajunta una mica més el que jo vull, molt bé, però després el que podré, o el que em permetran fer, que és un altre tema també que està aquí.
Jo penso que amb el que diu el Xavier és important que... Hi ha dos aspectes. Un és, si, per exemple, a tu t'agrada la medicina, però no podràs accedir per nota, tindríem que mirar tot l'àmbit sanitari.
I tenir plans B i alternatives.
Sí, dintre del mateix àmbit sanitari poden sortir moltes opcions. I aquí jo us he de dir que, després d'un batxillerat, fer un grau superior de l'àmbit sanitari pot ser un pont per arribar després... Potser no seré metge, però... pues puc estar dintre d'una especialitat que m'apropi o que pugui treballar dintre d'un hospital i gaudir, no? I gaudir de tot aquest món. No? Després, respecte als pares, que era l'altre aspecte que tu comentaves, per mi és molt important les xerrades que es fan en els centres educatius per als pares, especialment per ells, per saber a on buscar informació i en la tria dels seus, educativa per als seus fills. És tan complex el sistema que val la pena que algú te l'expliqui. Els centres educatius això ho fan, no? I en el nostre cas, com a fundació, hi ha un últim aspecte, i és que nosaltres quan fem l'orientació a quart de l'ESO, a part de fer la que fem individual amb l'alumne i la col·lectiva que fem dintre de l'aula amb tot el grup, també hi ha una part que fem amb els pares, que és com un qüestionari en el qual pares i fills han d'omplir conjuntament. I això és molt bo, perquè moltes vegades els pares veuen coses que els fills no saben veure d'ells mateixos, no? Llavors és un moment també de connexió i d'estar junts.
I com hauria d'acompanyar la família en aquests moments de... d'incertesa, o no? Potser és un fill que té claríssim que vol estudiar una cosa, que arribarà la nota, però que els pares pensen que s'està equivocant, no? Deixar espai, són prou grans, no? Dir-ho, però respectar la seva decisió no deu ser gens fàcil. No. Estic pensant pels pares, i pels fills tampoc deu ser fàcil.
No, està clar que a vegades somiem truites, no? Això també és veritat, no? Llavors, bueno, pues... posem les coses sobre la taula tranquil·lament i veiem a veure el que és el que jo et deia, no? A vegades per arribar a una enginyeria potser valdrà la pena que jo comenci amb un grau mig de mecànica, no? Resulta que funciono, m'agrada, vaig a fer el superior i del superior ja tindré una maduresa com per poder fer aquella enginyeria que jo deia des del principi i que a casa potser em deien però si t'estimbaràs, no? No veus que no funciona, no? Aleshores, per mi els pares és molt important que siguin persones que estiguin al costat. La paraula estar, per mi, té molt de pes. Els pares em diuen, però què vol dir això? Sí. No, simplement que tu el sàpigues escoltar, que li sàpigues fer aquella pregunta clau que ell es qüestioni i ell arribi a la conclusió que potser aquell camí no és tan dolent. Com dir-ho? No és una manipulació, sinó és un tema de saber... a ajudar-lo a pensar bé com triar amb seny, amb entusiasme, perquè per mi l'entusiasme és clau, o sigui, allà on jo poso entusiasme és on jo tinc la meva vocació segur. I aleshores, a fi de comptes, la nostra professió ens ocuparà moltíssimes hores de la nostra vida. Si jo ho faig, com abans heu insinuat, no? Per un tema de diners, estar en tal professió... seré una amargada, no val la pena, no? He d'intentar aconseguir estar en aquell lloc on realment jo pugui lluir, brillar, no?, d'alguna manera. Aleshores, per mi els pares han de saber fer aquelles preguntes, han de saber acompanyar, treure la por al fracàs. Jo em puc equivocar, clar que sí, jo mateixa em vaig equivocar, no?, però en el moment en què vaig triar una cosa i després vaig dir això no és el meu i vaig triar una altra, he de dir que el primer que havia triat, que era una química, em va servir
mira.
Em va servir per una psicologia. O sigui que no és perquè sí.
I quan dius això de les preguntes, perquè clar, està molt bé sentir han de saber fer les preguntes, però quines són aquestes preguntes? Les preguntes que les famílies han de fer als fills en aquell moment de... Bueno, de depressió, perquè ells potser tenen aquest neguit intern, però senten la pressió de la nota, de la seva vida personal, de totes aquelles coses que passen.
Jo sóc molt partidària de... t'interessa, jo què sé, això, no? Mecànica. Vale, va, vinga. Em poso al teu costat i anem a mirar avui en dia per internet, no?, totes les possibilitats que hi ha, no? I mirem els diferents centres. I a mesura que anem mirant pla d'estudis, tot això, anem fent les preguntes, no? I tu com ho veus, això? T'agrada, no t'agrada? O sigui, per mi és més important que ell arribi a la conclusió que tu intentis convèncer. No sé si m'explico bé.
És important tenir, de vegades, plans B, perquè la situació és complexa i a vegades potser pots arribar al mateix lloc, però de maneres diverses. I segurament el que no saben les famílies o no arriba a saber perfectament l'alumne és que pot arribar allà per camins diferents, no? I aquí és on sí que parlar amb ell, parlant amb els pares, fer-los veure doncs, que a vegades el camí pot ser una mica més llarg, però pots arribar realment on vols, no? Hi ha eines informàtiques que et poden fer una mica la feina també que deia la Sofia, no? Hi ha aplicatius tipus ara un portal, per exemple, que és una base de dades en la qual tu pots accedir si tens la versió, diguéssim, de pagament, et permet fer moltes més coses. Nosaltres gaudim d'aquesta versió de pagament, en la qual pot fer comparatives de graus, inclús de cicles formatius i et pot ajudar, no? Però que en aquest sentit és important de tenir-te, o sigui, de dirigir-te una mica de que les coses poden fer-se de més d'una manera i que no cal tenir pressa moltes vegades. i sobretot el que també deia, no, aquesta por al fracàs, és a dir, no toleren els alumnes ni tampoc les famílies de que el meu fill es pugui equivocar, no? I a vegades no és equivocar-te, sinó senzillament, doncs, bueno, és redreçar una mica el que faràs, no? I això és un altre hàndicap que ens hi trobem, no? És a dir, clar, el meu fill vol ser metge, no? Que és la típica història, i ha de ser metge. Bueno, doncs potser sí serà metge, però no de la manera, diguéssim, ràpida, no? Sinó que podrà haver-hi unes altres alternatives, que al tanto que les altres alternatives et faran anar a adquirir tota una sèrie de coneixements que al final, quan arribis a metge, tindràs un bagatge que no el tindrà el que vindrà directament de medicina, per exemple, no? I una de les coses que els diem, doncs al final, sigues feliç, és a dir, si fas un batxillerat, fes-lo batxillerat que tu et senteixis a gust, que et sentis a gust i que estiguis content fent això.
A l'hora de triar el batxillerat, hi ha moltes famílies que a vegades diuen, és que no ho té clar què farà, perquè no sap, però com se li donen bé les mates i li hem recomanat que no faci un social.
No, no sigui pas.
Que així, el social, o sigui, aquesta tria sempre podràs, clar, perquè si fas un científic tecnològic, pots fer un grau...
Amb això hi ha molts clichés, eh? No? És a dir, tothom vol ser enginyer, eh? És a dir,
sí?
Això del... Sí, tothom vol ser enginyeria, puf, hi ha molta gent que vol ser enginyer, i després el social, bueno... clar, jo soc d'una època que érem més clars, eh? Jo, i sortosament això ha canviat, eh? Però era el que vale, vale, i el que no la tinc. És a dir, ja, pues imagina't...
Jo també he sentit una rima així amb els de social, eh?
Pues n'hi ha de totes, no? Però vull dir que, imagina't, el que hi havia llatí, no? És a dir, els descarriats que anaven a parar llatí. Sortosament això ha canviat i això ja no és tan així. Però hi ha una mica de subconscient de dir... Això de ciències és xulo,
bueno,
eh?
El bon estudiant...
Correcte.
Sembla que sí o sí té que anar cap a ciències, no?
Exacte.
I jo sempre dic... Bueno, i aleshores hi ha el típic molt bon estudiant que et diu... Ostres, però és que jo no sé què vull fer. I aleshores jo els dic... on tu ara et sents còmode i bé? En el social. Doncs vés cap al social. I ja, si després resulta que has d'anar al científic al 100%, no et preocupis, que sent un bon estudiant ja t'hi posaràs les piles i ja podràs després passar.
Clar, això ho pots fer de primer a segon. De segon amb la selectivitat, allà llavors ja no, eh?
No, és que clar, llavors t'ho poses amb la realitat. I la realitat, hi ha unes regles de joc que ens poden agradar o no, i seria un altre programa que podries fer sobre això. Sí. Però és la realitat, i llavors aquestes regles són inamovibles. I bé, la veritat és que allò de les notes de tall genera un estrès important.
I és un estrès que em fa la sensació que la generació que no anava en batxillerat, els que anàvem amb BUP i COU, aquesta pressió se sentia només a COU, i ara cada cop més la gent et diu, no, és que primer de batxillerat, no, jo només puc estudiar, perquè tinc la nota... Sí. I són les notes de primer i segon, un 60%, no?
Sí.
I després el 40%, les
Correcte.
Proves de...
Sí.
La nota de la...
Per mi el batxillerat realment és un moment complex per ells, i crea molta angoixa justament per això, eh? Després aquí nosaltres tenim el treball de recerca, que això no totes les comunitats ho tenen, i és un plus, eh? I és un afegit de feina a fer. És veritat que també hi ha una càrrega de feina al batxillerat molt més gran que a l'ESO. Jo els dic, sobretot, heu de ser organitzats, no? Heu de saber planificar i organitzar-vos la feina. I a partir d'aquí pues, ja aniran sortint les coses, no? L'angoixa és un denominador comú del batxillerat.
Estem fent tallers antiestrès a batxillerat nosaltres, perquè hem trobat que els alumnes s'angoixaven. I és cert, i passa una cosa que algú que pensa més que nosaltres, està per sobre nostre, etc., doncs hauria d'analitzar. Hi ha molts alumnes que quan estan a la universitat et venen i diuen, hòstia, és que ara m'ho estic passant bé.
Sí, sí.
Mentre el batxillerat m'ho estava passant i ara estic bé, no? I potser alguna cosa no estem fent bé, eh? És a dir, crec que els alumnes de la universitat, no és que s'ho tingui passar malament, òbviament, però han de notar que és un pèl diferent i diu...
S'hauria de notar que es puja de nivell.
Es puja, no? Però no de dir vaig amb unes dosis d'estrès i d'angoixa que a la universitat no tinc, no? Llavors hi ha alguna cosa que no quadra, no?
Fa 30 anys hi havia unes 300 titulacions universitàries, ara n'hi ha més de 1.300 i 500 opcions de formació professional. Tanta oferta, per una banda, algú podria dir, quina sort, quantíssima oferta, segur que trobes una cosa que encaixa. Però, clar, a l'hora de fer la tria, això és gairebé una feina, no? O sigui, és com el treball de recerca.
Sí, per mi, no sé si és una sort o no, tantes titulacions, O sigui, la veritat és que a vegades desorienta, també. O sigui, perquè, clar, hi ha com molta... ens hem d'especialitzar molt. No ho sé, jo per mi no seria tan necessari. També és veritat que hi ha titulacions que sorgeixen arrel de la indústria i perquè en aquell lloc hi ha aquella indústria i val la pena que hi hagi aquella titulació. Jo sí que abans volia fer un comentari. És molt diferent, i no ho hem parlat. El Saló de l'Ensenyament és un gran aparador, però no és el mateix ser un alumne de Barcelona que ser un alumne d'una zona rural quan vas al Saló de l'Ensenyament. Això és important.
Perquè només tens un dia? Perquè no tens tantes opcions?
I perquè potser el que jo estic triant està molt bé a Barcelona, però on jo visc vol dir un transport a lo millor d'una hora, i cada dia un transport d'una hora no sé si m'ho podré permetre.
I depèn
no?
de com sigui el transport, s'allarga segur.
Per això, que això és un altre dels factors que a mi... m'agradaria reivindicar de dir que es tindria que mirar aquesta dificultat que tenen per lloc de residència alguns joves.
Que deia la Sofia o que tu comentaves, no?, de tantes possibilitats, jo crec que no ajuda. No ajuda perquè a vegades les diferències són sutils.
Sí.
I has de ser una mica, o sigui, has de mirar una mica allò, la lletra petita del contracte per veure on està la diferència. I a vegades és el lloc on es fa. És a dir, el que deia és dir, clar, és que potser jo si me'n vaig a Vic, això em condiciona una càrrega que, bueno...
Que no, familiarment no es pot.
No me la puc assumir. O de vegades, clar, doncs, Barcelona, Bellaterra, doncs bé, en aquest tipus de situacions, de vegades són diferències molt, molt petites que potser no caldria tanta diversificació. I si això li ajuntes que aquestes, a més, tenen notes de talls diferents, doncs clar, una acaba arribant a una d'aquestes no perquè vull anar allà, sinó perquè et porta cap allà directament, no? És a dir...
I què passa si estàs al mig d'un cicle formatiu i creus que allò que no és per tu? O estàs al batxillerat i dius, m'he equivocat, una carrera, no. És el Saló de l'Ensenyament és un bon espai per dir, mira, ja porto, que portem 6 mesos de curs, no? Hauríem d'esperar una mica més, anar igualment al Saló de l'Ensenyament i fer un replantejament i després pair-ho tot.
Jo els replantejaments, això, a mig partit, no els recomano fer-los. És a dir, acaba el partit i que el resultat sigui el que sigui. És a dir, home, un alumne quan ja ha entrat, per exemple, en un batxillerat i ha fet un primer... home, acompanyem-lo, ajudem-lo perquè pugui acabar i tenir almenys aquest batxillerat que possiblement el capacitarà per fer, per exemple, uns cicles formatius de grau superior, que hi ha una versatilitat enorme, perquè, clar, dintre aquesta oferta tenim l'oferta... tothom pensem amb els temes universitaris, però hi ha una oferta de cicles formatius de grau superior que és impressionant. I de vegades, més atractiva que potser molts graus universitaris. I aquí també veuríem que hi ha com una mena de... Clar, el grau universitari està al top...
És com primera i segona.
El cicle formatiu és, bueno, els que no arriben... I això hem de també començar a treballar una mica de que això no és així, perquè al final, des d'un cicle formatiu, es pot arribar a un grau universitari sense aquest tipus de problema. I et diria jo una mica més fàcil.
Jo estic d'acord amb el Xavier, amb el tema de... Si estàs enmig d'un cicle formatiu, acabem. Sí que és veritat, per un altre cantó, que teníem el batxillerat, que sí que és veritat que en el primer any, en el primer trimestre, tenim molts abandonaments per això, perquè hem volgut apretar...
Però tan ràpid?
Sí, perquè hi ha un tant per cent, i sobretot torno a parlar de les zones rurals, que no tenim l'opció de cicles formatius. Molts nanos acaben arribant al batxillerat perquè és l'única opció que hi ha, i després del primer trimestre diuen, això no és per mi, jo no ho suporto, i abandonen. Per mi, aquell moment és el pitjor.
I si estem a la carrera, i ja hem començat la carrera... I resulta que...
Per mi és diferent una carrera. Sempre, a més, després hi ha les convalidacions, o sigui, tu pots començar una carrera i després dir, pues mira, en vez de fer dret, pues me'n vaig a, no sé, a màrqueting, no? O el que sigui, no? Pues segurament, pues, ni que siguin per crèdits de lliure elecció, ja tindré pues, convalidacions de matèries que he fet. És diferent per mi, no és tan terrible.
És una altra situació, és a dir, ja estàs en un nivell un pèl diferent i, per tant, pot ser que el que tu hagis estudiat ho puguis aprofitar en un altre grau universitari, però continuaràs tenint el mateix problema, perquè la realitat és aquesta. És a dir, vull canviar de grau universitari, em sembla molt bé. Si no tens la nota de tall, no entraràs. És a dir, que a no ser que tinguis més de 25 anys, que llavors és un altre tema. Però vull dir que tampoc no et pensis que la mobilitat és tan gran. És a dir, doncs hauré de començar de zero un altre cop, anar a un altre grau universitari. Però jo ho situaria diferent. Jo no ho compararia amb un alumne que està a quart o està a batxillerat.
Sí, és que no fa gaire un pare em deia el meu fill ho ha deixat a tercera carrera. Li quedava...
Bueno, tercera carrera, evidentment, fa més mal. Sí, perquè deia, això ja quasi ho tenim,
però
no?
Explicava, a primer no ho veia clar, li vam dir, ja, home, avança. És normal que primer no ho vegis clar. Va fer segon, ho va tornar a dir, li vam dir, segur, i finalment, a tercer, ho ha deixat cavalent, atrevir-se a deixar-ho a tercer. Però genera, suposo, molta frustració per tothom,
moltíssima.
Això.
Moltíssima. Genera molta frustració, però... Pensa que l'haver fet aquest pas, segur, no sé què deu d'estar fent aquest noi, no? Però el que sí que és veritat és que... En quan
estava fent ambientals, em sembla que era, i vol fer producció musical.
I ara començarà producció musical. Doncs ho farà molt bé. I segurament podrà fer camí. A lo millor no es quedarà solament en producció musical. Dius que havia fet...
Fins a tercer.
D'ambientals. D'ambientals. Qui sap si ajuntarà les dues coses algun dia en el futur. Ho dic per pròpia experiència. Jo vaig fer disseny i després vaig fer psicologia. I les dues coses les vaig poder ajuntar en un centre per persones amb necessitats educatives especials en les quals no es necessitava un psicòleg, es necessitava un dissenyador. Si jo no hagués tingut disseny, no hagués entrat.
Clar, al final tot suma. Tot són experiències.
És a dir, jo en aquest sentit també seria de que, home, la decisió que pren... És una decisió important. Has de ser molt valent i tenir-ho molt clar de fer aquest pas del que representa deixar tercer el grau, però potser aquí també hauríem de fer una reflexió de que potser des del punt de vista familiar on no hem sabut veure una mica aquesta situació i, per tant, la lliçó és a dir, doncs no hauríem d'haver pressionat tant i segurament perquè potser està fent allò perquè nosaltres, pares, ens agradava que ho fes, però a ell no li agradava i ha arribat un punt que al final ha dit que no i segurament aquesta producció musical doncs ho farà perfectament bé i ho farà superbé perquè és realment el que ell li agrada i amb tot aquest periple s'ha donat compte que allò no és el seu. Per tant, en teoria hauríem de reforçar la decisió, a no ser que sigui, clar, un alumne que cada any m'està canviant de grau universitari. Llavors, hauríem de brujolar, li hauríem de canviar les piles perquè no li està marcant el not correcte, no? Però...
De la teoria a la pràctica.
Avui a Escola de Família estem parlant bé de què serà dels nostres fills després d'aquesta educació secundària obligatòria. Estem parlant del Saló de l'Ensenyament, perquè s'està celebrant fins demà diumenge. N'hem parlat com a visitants, que és molt cansat, anar-hi? Però us imagineu estar a l'altra banda? Doncs saludem algú que està a l'altra banda, que és la Núria Soler, directora del Centre d'Estudis Catalunya. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
Com van les energies? Ànims, que ja falta poc, eh?
Estem acabant de tancar, per dir d'alguna manera, no? És el que s'està fent ara, acabant de tancar perquè ja queda poquet.
Clar, què representa per vosaltres el Saló de l'Ensenyament? Abans dèiem que és un aparador fantàstic. Vosaltres com ho viviu?
A veure, és un aparador que l'important és que ens dona a conèixer i sobretot és per donar informació, no?, de la nostra existència i de què són els cicles formatius, perquè vagin molts pares, inclús molts alumnes, que desconeixen molt el que és realment el món del cicle formatiu, de la formació professional.
I com prepareu aquesta setmana tan intensa?
Doncs dona molta feina, prèvia, Hi ha feina d'aquests dies, perquè és molt cansat, Pensar que hi ha dies que jo estic des de les 9 del matí fins jo i els meus companys, Vull dir, no parlo només de mi mateixa. Uh-huh. I són moltes hores intenses, però també dona feina la preparació anterior, no? És a dir, pensar què és el que volem donar a conèixer de nosaltres, organitzar aquests aspectes i després tenir molt clar què els volem oferir als futurs alumnes, no? Què és el que els hem d'oferir perquè realment se sentin atrets per la formació professional.
Diries que tenen un denominador comú que s'apropa al vostre estant? És gent que té clar que vol fer un cicle formatiu o, com tu deies, hi ha molt desconeixement i hi ha gent que s'apropa per curiositat?
Ja de tot. És a dir, ja que hi ha persona que ve coneixent-te, et posa casos d'exalumnes que ara són mares o pares i potser ens venen a visitar perquè volen que el seu fill, no saben què vol fer encara, doncs que conegui una mica la nostra escola, no? Perquè ells han passat per aquí i els hi va anar tot força bé. En canvi, hi ha altra gent que s'apropa desconeixent totalment què volen fer del nostre, que el nostre tenim cicles sanitaris i de serveis socioculturals de la comunitat i potser se senten atrets quan ens coneixen. I altres persones que realment venen molt clar que volen fer un dels cicles que nosaltres ofertem.
I què és el que més amoïna o el que interessa, el que inquieta a qui sol anar al Saló de l'Ensenyament?
Que tenen falta d'informació. És a dir, jo crec que hi ha molta gent amb falta d'informació. És una mica el que et deia abans, no? Que no saben ben bé a vegades què és la formació professional. Aleshores, ells el que volen és que nosaltres els donem la informació, van allà per obtenir informació. I nosaltres és el que intentem, no? Transmetre quin tipus de cicle fem i què és el que, on poden arribar, no? Que realment és el món laboral dintre d'aquestes dues famílies de la formació professional.
Núria, tu què diries que han de tenir en compte qui es planteja fer un cicle formatiu?
Bé, han de tenir molt clar, jo crec que és el que els diem sempre, tant quan venen al saló com quan després ja són alumnes nostres, que han de saber que van al món laboral. És a dir, que una formació professional que pot servir com un pont també per anar a l'universitat. Això també hi ha alumnes que moltes vegades ho han utilitzat així. Però la idea és entrar al món laboral. Per tant, si tu entres al món laboral, has de saber què t'agrada, què no t'agrada, perquè, clar, la vida laboral després doncs és la vida que tindràs, no? I, per tant, que han de saber molt bé què els agrada i quines aptituds tenen i, sobretot, en el nostre cas, la vocació. Pensa dintre del món sanitari i dintre del món sociocultural i de la comunitat, s'ha de ser força vocacional. Jo crec que sense vocació són complicats.
Núria Soler, directora del Centre d'Estudis Catalunya, moltíssimes gràcies i ànims, que ja ho teniu.
Sí, ja ens queda poquet. Un dia avui i un dia més i ja acabem.
Moltes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem amb un documental més que recomanable, tant si aneu com si no, al Saló de l'Ensenyament.
Em dic Sara. Tinc 17 anys i tinc son.
A mí, acertar la carrera fue un milagro, porque me parece que elegir carrera a los 18 años es que me parece una putada.
Es que es muy difícil, porque al final tienes 18 años. No te puedes imaginar amb 40.
Yo no tengo el mayor res clar a la vida. Soy codirector y cofundador del Festival Sona.
Yo, a 17 años, tenía clarísimo qué volia fer, y la vida se me porta por una otra banda.
Qui diria que la setmana que ve hem de triar l'opció de les nostres vides?
En certa manera, jo diria que vaig decebre totes les expectatives que hi havia al meu voltant.
Jo volia ser una estrella del rock and roll, però mira'm, no? Ara on estic.
Això és dilluns, un documental de l'emprenedora Anna Trullol i el fotògraf i realitzador Álvaro Sanz, i és sobre, ja ho sentíeu, el moment de triar el que estudiarem, el moment de la selectivitat i triar la carrera que en teoria condiciona el teu futur. És una hora que passa volant, amb 30 entrevistes, ja ho sentíeu, gent que s'ha reinventat, que comença per una banda, que després ha acabat una altra, gent que no tenia ni idea i al final és gent que té una vida professional, satisfactòria i que ha trobat el seu lloc, no? Almenys professionalment parlant. Fan falta referents com aquests per treure pressió, aquesta pressió que senten tant?
Jo crec que sí que és necessari. És necessari dir que les coses no acaben sent tan decisivament importants que hagis de decidir en un moment determinat. I crec que aquest tipus d'exemples, com per exemple exalumnes, alumnes que venen d'universitats, que possiblement han fet canvis en la seva trajectòria, són importants. perquè és molt complicat. És molt complicat. Els estem demanant que decideixin el seu futur immediat. I, evidentment, el futur va molt més ràpid que les decisions seves, no? I és molt complexa en aquest sentit, no?
Però segur que algú ja els ha dit que es pot canviar d'opinió, que un cop al món laboral pots reconduir la teva carrera, fer un gir, reinventar-te... S'ho acaben creient? O els queda tan lluny i pensa, això no, ho dius perquè no. Tu ets gran i...
Els hi fa molta por, la veritat, equivocar-se. I encara que els hi diguem, ells senten que ells no es poden equivocar, no? Però, en canvi, realment aquest documental m'ha semblat fantàstic, no?, el tall que hem escoltat, perquè és així. Jo el que els dic més és, sobretot, no t'aturis, camina. Mm. Val? O sigui, l'important... Ara resulta que estàs fent un grau de dietètica i després dius, ostres, no acaba de ser el meu, no?, i decideixo anar cap a una altra família professional. Bueno, però... L'important és que has caminat, ho has vist i continues, no? De l'altra manera, si t'atures, és quan tenim un problema.
El tema del fracàs és important, perquè nosaltres ens hi trobem, no? Sí, tothom ho entén perfectament, i parles amb els pares i ho entenen. No, es poden permetre equivocar, però els altres, el meu no, És a dir, els altres sí que es poden equivocar.
Això passa en general. Tothom és tolerant, però quan li passa un altre...
Però no, el meu no es pot equivocar, perquè no es pot equivocar, no? Llavors, és una feina afegida en aquest sentit. Han de fer una cosa que els agradi, que els hi ompli, que els faci una mica... És una frase feta, però és que siguin feliços. És que, al final, segurament que tota la gent que surt en aquest tall, si els hi preguntessis, doncs ara estic content, és a dir, amb el que he fet, no? I surten àmbits molt, molt diferents i personatges que són bastant coneguts, per la veu algú es coneixia, i, per tant, dona el 100% amb el que fas, el que deia la Sofia, no t'aturis, continua, però que siguis feliç amb el que fas. I això segurament acabarà portant a bon lloc.
El que és cert és que fa una o dues generacions els joves se'ls deia que si estudiaven accedirien a una carrera professional, que els esperava per davant un futur esperançador, i ara hi ha molta incertesa, hi ha un tant % d'atur juvenil impressionant, hi ha molta precarietat. Com es pot ajudar als joves de 15, 16, 17, 18 anys a encaixar aquesta realitat, que és un fet? No és que siguem alarmistes.
Sí. No, és una mica... És un... El missatge també a vegades és cert, però una mica fatalista. és a dir, el que està clar és que el món està canviant i ja fa anys que es diu que un estudiant de primera carrera, quan arribi a final de carrera, el que ha estudiat a primer segurament haurà quedat obsolet. Això vol dir que tot va molt ràpid i, per tant, hi ha professions que avui en dia nosaltres desconeixem, que encara no tenen nom, i que dintre d'uns anys seran oficis realment molt, molt reconeguts i molt importants, no? Aleshores, per mi, aquesta incertesa que tenen, també hem de pensar que ells ja tenen una mentalitat diferent. Els millennials i la generació Z tenen molt clar que ells no han d'arribar a un lloc i quedar-se 20 anys. Jo estic amb joves, això, millennials, que em diuen, jo duro 2 anys. Cada 2 anys canvio de feina, perquè a mi m'està bé, saps? O sigui, aquí aprenc una mica, aquí també, i algun dia faré alguna cosa meu, propi. Mentrestant, he anat provant. Aquesta mentalitat nosaltres no la teníem. Era, ostres, has de trobar una bona feina, el que tu deies, el que tu comentaves al principi. Bueno, si ja tenim aquesta mentalitat, jo tinc la possibilitat de veure que hi haurà moltes més opcions. Que és veritat que tenen un món molt incert al davant, cert, però és que hi haurà coses que canviaran, i potser per bé.
I les dades... Les dades també són clares, i els alumnes o els nois o noies que tenen més formació tenen més oportunitats laborals que els que no les tenen. Vull dir, això està claríssim. I en aquest sentit, doncs, bueno, se'ls ha d'encoratjar. I també se'ls ha d'encoratjar perquè vivim en un món molt complex, que el món no acaba a Barcelona, no acaba a Catalunya, no acaba a Espanya. És a dir, el meu món és Europa, és tot el món, i per tant... Coses, doncs, que, com capacitat de tenir idiomes, capacitat de ser sociable, tot això són coses que afegeixen. I de vegades, doncs, en l'entorn laboral, no demanen potser una persona que sigui molt específica en una feina, però sí que tingui unes activitats, doncs, o unes qualitats de lideratge, que tingui una capacitat de poder integrar-se en un equip, que pugui parlar en diversos idiomes, i clar, aquestes coses... les que són universitàries no t'ensenyen això tampoc, no? I llavors vol dir que la teva motxileta, la teva, ha d'anar plena de coses que potser no, no te les dona només la formació, sinó que l'has de buscar en altres llocs, no? I això, doncs, suma.
Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba, voy bien así, puede que sí, puede que sí. Sí, que sí. No, sí. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad?
Això és un fragment del Club de los Poetas Muertos. El que apela és a sentir la teva veu interior, atrevir-te a anar contracorrent. Fins ara hem parlat d'unes famílies molt comprensives. És veritat, hem dit que a vegades són tolerants amb els altres, però d'entrada ja tenen aquest posat. Són capaços, no, de pensar, ser tolerants cap als altres. Què passa a aquelles famílies que n'hi ha, que segueixen una tradició familiar o que no és tradició familiar, però que creuen que el fill o la filla està especialment dotat per una professió i que aquella criatura, bueno, ja aquell gairebé adult, no li interessa el més mínim. Com es troba aquí un equilibri? S'ha de ser un rebel si ets el jove?
Si l'alumne en qüestió té aquestes aptituds i aquestes capacitats, endavant. Si no, estem fabricant un ciutadà que serà un frustrat, és a dir, que estarà fent unes coses que no li agradaran i que hi haurà un grau d'insatisfacció molt elevada i que segurament complirà amb els clichés familiars perfectament, però a nivell personal, evidentment, està fent una cosa que no li agrada i que segurament no li aportarà absolutament res, no? I, per tant, doncs, és una qüestió també a plantejar-se fins a quin punt les famílies incidim en el futur dels nostres fills, no? I filles, no?
Hem parlat de la felicitat, a vegades, no? D'aquest, que intentin ser feliços. Per acabar, us pregunto una mica com es pot trobar l'equilibri entre les aptituds, el que t'agrada, el que creus que podries guanyar diners, el que creus que et pots permetre arribar a la nota de tall, que la família, si potser has de viure a un altre lloc, ho puguin costejar econòmicament. Com, quan ara sortin del Saló de l'Ensenyament amb tota aquella paperassa i arribin a casa...
Bueno, això ho tindríem per un altre programa, també. Aquí han sortit diversos programes, ja.
Sí, un parell.
Però, clar, tot això ha d'anar acompanyat també amb tot un sistema, diguéssim, des de polítiques educatives que ajudin a tot això, des de política de beques, de polítiques de beques de transport, polítiques de beques de residència en un altre lloc, de possibilitats de combinar diverses coses. I hi ha tota una sèrie d'ajudes externes que no només passa per l'escola i per una decisió. Ha d'haver-hi una conjuntura que aposti realment doncs per això. No? És a dir, doncs apostem per les humanitats, doncs apostem per les humanitats, apostem per les arts, apostem per les arts. No? I això a vegades ens trobem que des del punt de vista institucional falta una mica aquesta ajuda i llavors tot recau amb les famílies i llavors entrem en un altre problema. Si tens recursos, ho pots fer. Si no tens recursos, i afegeixes un altre factor addicional. Hi ha molts alumnes que ens diuen, no, jo això no puc fer perquè és molt car. I, per tant, bueno, ja estàs condicionant la decisió.
Clar.
Val?
Sí, hi ha aquesta part que a mi m'agrada molt que has dit tu, Xavier, no? De donar informació sobre les beques, és importantíssim. Ah. I no la tenen, aquesta informació. I, per un altre cantó, per mi, quan... O sigui, com es fa aquest equilibri, no? És important saber que el camí no ha de ser resolt immediatament, sinó que és un camí llarg. I que, per tant, l'important és anar dirigint el camí, no? O sigui, d'alguna manera, si jo penso que ja a la primera l'he d'encertar, a més, resulta que m'apunto en una titulació que és caríssima i clar, m'estic pressionant moltíssim. D'alguna altra manera, jo puc trobar altres camins que sí que m'aportin allà, i l'important és no aturar-te, no? Hi ha una cosa que molt petita, molt petita, molt petita, i és que m'agradaria que també tinguéssiu en compte la tria educativa per als alumnes amb necessitats educatives especials.
Això és un altre programa.
Que aquest és un altre programa que estaria molt bé de fer, perquè és a quart de l'ESO, amb aquesta realitat, és un altre tema important a tenir present.
Doncs us convido un altre dia que tornem i en parlem. Xavier Garriga i Sofia Vila, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
A Acabem amb música. La cançó d'avui és Que serà, serà, interpretada per la Doris Day, que no sabem del cert què serà, però esperem que s'encari de la millor manera possible. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un cap de setmana meravellós i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será.